Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continua, clar que sí, la informació esportiva, ara en clau de casa nostra, COPE Catalunya i Andorra Esports, COPE fins a les 4. No caldria donar-li més voltes de les necessàries. Els metges de la Comissió Mèdica de la Liga rebran un expedient d'un pacient sotmès a una operació d'esquena i hauran de decidir si la baixa és de 4 mesos o menys. I la documentació que rebin la rebran amb el vistiplau de l'afectat, amb una signatura de consentiment, de cessió de dades, etc, etc, etc. Més enllà de teòriques influències, trucades conspiranoiques, el dictamen dels especialistes sempre tendirà un veredicte conservador en interès de la salut del pacient que no pas en un veredicte agosarat. I no busquem més. Que a Ter Stegen li vindria bé un dictamen de 3 mesos per mantenir l'atenció amb el club? Sí. Que al Barça li vindria bé quan a límit salarial un dictamen de lesió de llarga durada? També. I més enllà, alguns diran, és que totes li ponen a la porta. Doncs sí, i què fem? Posar en risc la carrera de Ter Stegen? No caldria. El món continuarà rodant i encara venen capítols, com per exemple, la votació per la capitania del Barça, que ens deixarà palès per votació del vestidor, per votació dels jugadors, el pes específic i el carisma, lesionat o no, que tingui Ter Stegen al vestidor. El cas és que 66 dies després, el sol brilla avui de manera diferent a Girona. Hugo Rincón ja és jugador gironí i el proper en arribar seria Lemar. El Girona no ha estat l'últim equip de primera divisió en fer fitxatges. Test interessant, per ser el de l'equip de Mitchell, aquesta tarda a Vilablareix, davant l'Alavés. Igual d'interessant que el de l'Espanyol davant del Wolfsburg a Alemanya. Estaria bé començar a veure cosetes que definiran com a patró i com a columna vertebral l'Espanyol de Manolo González de la 25-26. Temps també que tindrem per parlar d'un santcugatenc, rei de la natació lliure espanyola i el repàs de la configuració al calendari del bàsquet. En un dia on a les nostres xarxes socials, a x@esportscope, us estem plantejant les preguntes del dia. En clau gironina, us fa el pes Hugo Rincón? Sí o no? Us fa el pes per un 56,4% de copenautes. Pregunta en clau espanyol. A qui teniu més ganes de veure avui davant del Wolfsburg? Opció més votada, Tirjis Dolan, 58,3%, per davant de Terrats, de Quique García i de Fortuño. La pregunta en clau blaugrana, amb qui esteu? Amb Ter Stegen o amb el club? La majoria de copenautes ara mateix està del cantó del porter alemany del Barça. En un dia que compta una jornada més amb la cuina del programa, amb la inestimable feina del Juan Arias, l'Edu Badia, el Sergi Ita, l'Alejandro Laguna, el Raúl Urgell i el Víctor Navarro, condueix tècnicament Cito Ramírez fins a les 4, Esports COPE, COPE Catalunya i Andorra.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Li havia promès al Víctor Navarro obrir avui amb BTS, no he pogut complir la meva promesa. Víctor, Seúl, bona nit per tu. 10 de la nit i 28 minuts, 3 de la tarda i 28 minuts a Barcelona.
Exacte, 10 i 28 minuts, no passa res. BTS, que és el fenomen, bueno, ja fa anys, aquí a Corea del Sud, un grup de pop, K-pop, d'aquest que parlaves ahir o abans d'ahir, doncs que han fet el servei, han parat 2 anys per fer el servei militar, és obligatori fer-ho aquí, i ara han tornat, ara de fet anuncien gira perquè han anunciat, i aquí tot el jovent de Corea del Sud està molt content, que després del servei militar obligatori, doncs, han decidit continuar amb la seva carrera musical i fer-ho junts.
Els Backstreet Boys de Corea, per no complicar-se...
ho has resumit molt bé, m'ho has resumit molt bé.
Sí,
així que no passa res perquè no comences amb aquesta cançó, però amb una cançó d'ells, però bueno, que són el fenomen aquí, això i El Juego del Calamar, que està a Netflix, són els dos fenòmens que hi ha.
Vaja, bé. Bueno, sentireu fons, darrere fons el soroll de carrer, el Víctor Navarro està a camí de l'hotel, perquè avui ha tingut feina i bona feina, perquè ha assistit a la prèvia de Hansi Flick, de l'amistós de demà davant del Seul, i després a la trobada amb els mitjans de comunicació que ha tingut Jules Koundé.
Sí, primer Hansi Flick, no? Que parlava de... Li preguntaven moltes preguntes avui. Hi havia 120 periodistes a la sala de l'Hotel Four Seasons del Barça, a l'auditori. Era impressionant, semblava una convenció de la ONU, semblava una assemblea general, no semblava una roda de premsa, amb traductor, evidentment. I a Hansi Flick li preguntaven primer pels objectius. Quins objectius es marca, sobretot, després de 3 títols domèstics l'any passat, i si es veu repetint aquesta fita?
How I said before, I think it...
Sí, com he dit abans, serà una temporada difícil, però sóc positiu. Hem millorat la qualitat, al final és una llarga temporada, però som el Barça i els clubs grans com el Barça sempre volen guanyar títols. Els objectius són els mateixos. Per a nosaltres aquesta temporada, tant de bo puguem guanyar molts partits.
I no penseu que no se li ha preguntat pel tema estrella, que és Ter Stegen, per tot el tema de la situació de la capitania. Se li ha preguntat a Hansi Flick perquè li van preguntar l'altre dia a Eric García. Eric García deia que li preguntéssim al míster, que era el míster el que decidia, i avui li preguntem al míster, Hansi Flick, si serà ell qui decideix. I Hansi Flick el que ens diu és que a Barcelona ho decidiran, ho votaran, com es fa sempre, que és cosa dels jugadors, ell marxa d'aquesta equació, però el que ens deixa clar Hansi Flick és que si s'ha de votar, no està clar, no està garantit que Marc-André Ter Stegen continuï com a primer capità del Futbol Club Barcelona.
No, this is always the team.
Això sempre ho decideix l'equip. És com ho he fet al passat i l'equip decideix. Veurem què passa. Normalment ho fem la setmana prèvia a l'inici de la competició.
La setmana prèvia a l'inici de la competició, dos fronts oberts que té Ter Stegen. Un, si conservarà o no el braçal de capità del Futbol Club Barcelona. Un altre, el que digui la comissió mèdica de la Liga, després de la seva operació. Parlem amb un dels membres d'aquesta comissió mèdica que ha de, doncs, inspeccionar l'expedient que li arribi del cas Ter Stegen. Doctor Jordi Ardèvol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, el primer.
A vosaltres.
Truquem al doctor Ardèvol no per aprofundir en el tema de l'expedient mèdic o en el tema quirúrgic o en el tema del que hagi trobat la doctora Leglis a l'esquena de Ter Stegen, sinó que el truquem una mica per esbrinar com és el reglament d'aquesta comissió mèdica, que és la que ha de dictaminar si la lesió del porter alemany és o no de llarga durada. En principi, doctor, són 4 especialistes, no? Vostè inclòs.
Sí. Sí, 2 metges de l'esport i 2 traumatòlegs.
2 metges de l'esport i 2 traumatòlegs. 4 que seran 3, perquè vostè, tinc entès que s'absté, no intervindrà en aquest veredicte.
No, m'inhibeixo perquè és una norma interna que tenim, que quan hi ha, per evitar qualsevol suspicàcia que pugui sortir, doncs quan hem d'avaluar l'expedient d'una sol·licitud de llarga durada i tota la documentació que s'aporta, sempre s'inhibeix un metge si és que aquest metge ha tingut una relació passada amb el club que pertany al jugador que té l'expedient.
Hi ha hagut algun precedent que, amb aquestes suspicàcies que li hagi afectat a vostè? O que...
No, suspicàcia no, simplement que, per exemple, el cas de Christensen, no? Allà també em vaig inhibir. I això sempre ho fem. I si un altre metge amb el seu antic club s'ha de valorar un expedient, també s'inhibeix, vull dir, s'han inhibit altres membres quan s'ha tocat el club que ell pertanyia abans.
El cas és que a vosaltres us arriba, per dir-ho d'aquesta manera, un dossier ple de documentació del que ha estat l'operació, del que és la recuperació, del tractament que ha de seguir el futbolista, etcètera.
Sí, ens arriba un expedient que ens envia el club, amb el que el club decideix enviar.
Amb el que el club decideix enviar.
Nosaltres sempre aconsellem que s'enviï el màxim de documentació perquè llavors la resolució és molt més fiable i molt més fàcil de fer, més real, no? Llavors el que sí és obligatori és que hi hagi un consentiment de tractament de dades que l'ha de signar el jugador, i que això és obligat perquè, bueno, són dades sanitàries, hi ha la llei de protecció de dades i s'ha de fer.
És a dir, no ens enganyarem, i això no li afecta a vostè, això és collita meva. Hi ha una tensió entre Ter Stegen i el club, i el que és que a vosaltres no us arribarà cap paper que Ter Stegen no hagi donat consentiment que us arribi.
Sí, exactament.
I amb això...
Sí, com tots els casos, eh? Vull dir, el cas
sí, sí, no, 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 però...
qualsevol altre cas.
Però és per anar definint el sí. reglament, per, i més en un cas com aquest, en què, insisteixo, no, no és un tema seu, però és evident que hi ha una discrepància o una tensió entre el jugador i el club. I això és palès i és evident perquè, sense anar més lluny, recordem, el jugador es va mullar a les seves xarxes socials abans d'anar a quiròfan. Tinc per 3 mesos. Bueno, bueno, ja veurem si són 3 mesos o són més de 3 mesos. Llavors, examineu aquesta documentació i feu informes individuals o feu un informe conjunt?
No, no, es fa una resolució conjunta. Llavors, és una resolució que habitualment és per majoria, per unanimitat, i en algun cas, molt comptat, hi ha hagut majoria. Però pràcticament sempre són per unanimitat. Perquè, bueno, el que nosaltres valorem són aspectes clínics, aspectes mèdics, i tota la informació que se'ns envia, i llavors dictaminem si és baixa de llarga... compleix criteris de llarga durada, que és una disposició... que el jugador estigui disponible per l'entrenament, per l'entrenador, al cap de 4 mesos o més, o menys de 4 mesos. La frontera són els 4 mesos.
No és obligatori, pel que he entès, que hi hagi unanimitat. Futbol ficció. 2 a favor, 2 que diuen 4 mesos i un que diu, no, no, 3.5.
Podria ser.
I llavors què passa?
Però és molt estrany, eh? Llavors és per una, llavors és per majoria. Ja està.
És a dir, si 2 facultatius dictaminen 4 mesos llarga durada, ja amb això ja tira endavant el semàfor verd i seria considerat lesió de llarga durada.
Sí, però en el cas de que no hi hagi cap inhibició, que és ho habitual, tampoc, també... El que d'alguna manera afavoreix que busquem la unanimitat és el fet de que no som senassos, som parells. És a dir, som 4, no som impares, no? Per tant, el que es busca d'alguna manera és que tots ens posem d'acord amb que és de llarga durada o no és de llarga, que compleix criteris de llarga durada o no compleix criteris.
Clar, ara seré una mica pervers. Si el que es busca és un consens i els metges fan el que fan, que és mirar cap al pacient i cap a la seva salut, millor no precipitar-se.
Bueno, la medicina, en general, sempre és garantista. La medicina sempre intenta assegurar el tiro quan emets un pronòstic de baixa. No acostumes a tirar massa curt perquè et pots enganxar els dits, però tampoc es donen dies de més perquè sí. I llavors... És relativament... No és tan complicat.
I aquest veredicte, quant de temps us podria portar?
Bueno, primer ha d'arribar a la Lliga.
No si sí, no, clar, però vull dir, el dia que el dossier us arriba a vosaltres, quant de temps pot ser?
24 hores.
24 hores.
Fem de manera telemàtica, ens posem en contacte i ja està. I llavors cadascú emet la seva opinió. I si són totes coincidents, que és el que acostuma a passar, doncs cap problema. I si no fossin coincidents, es discuteix, es valoren detalls o matisos que potser algú no ha acabat de veure i es busca que més o menys es digui que tots estiguem d'acord.
Això de reunir-se telemàticament també és un avantatge perquè, d'alguna manera, cadascú diu la seva i s'aïlla una mica de possibles pressions externes.
És que nosaltres només valorem la part clínica, no valorem declaracions, ni posicionaments, ni tant siguin del jugador com de la directiva, com de qualsevol element extern, no, nosaltres només valorem els informes i els documents emesos per professionals sanitaris, no? Per professionals mèdics.
Doncs molt bé, aquí queden les regles del joc. Documentació única i exclusivament, o sobretot fonamentalment, amb el consentiment del pacient, del jugador en aquest cas, recerca d'un criteri d'unanimitat i 24 hores reunió telemàtica per emetre un veredicte. Jo crec que ens ha quedat claríssim. Doctor Jordi Ardèvol, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Després del que ha dit el doctor Ardèvol, Víctor, el club us deixa anar algun input més?
Sí, el que ens diuen al Barça aquí a Àsia, a Seül, és primer... no contemplen que Ter Stegen no autoritzi enviar aquests documents, perquè mai ha passat, ells diuen que mai ha succeït i que seria ja, que ho diuen literalment, que va a la seva tomba amb l'afició del Barça, o sigui, seria ja sentenciar-se, i si ell vol seguir o vol, almenys els propers mesos ha de ser jugador del Barça perquè no vol marxar encara i estarà recuperant-se de la lesió, creuen que seria molt complicat per ell portar tot això, i el que diuen al Barça també, i ho reconeixen, és que internament estan consultant a tots els serveis mèdics i els jurídics del club, internament la Porta, Deco, estan consultant perquè contemplin qualsevol escenari, per si passés, ells asseguren que no arribaria a aquest punt Ter Stegen, no se l'imaginen arribant a aquest punt, però si passés, tenir un pla B, saber què han de fer, com han de procedir, perquè no s'ha donat cap mai aquesta situació i no sabrien com actuar, i ja ara estan consultant per si succeís això, però ells mantenen que Ter Stegen firmarà, i com han fet tots els jugadors a tota la història de la Lliga, que han firmat per enviar la documentació mèdica al comitè mèdic de la Lliga.
Quatre punts que ens queden per comentar, Navarro, anem una mica ràpidament. Acabar de sentir Flick parlant de Rashford i donant un vot de confiança a Araujo.
Sí, la primera vegada que parla el tècnic alemany sobre el seu nou fitxatge, s'ha dit, arriba Marcus Rashford amb el número 14, i el que diu Flick és que ja el seguia de fa temps i que té molt talent.
Marcus és un gran jugador. El segueixo des de fa molts anys, quan va començar la seva carrera a Manchester. Té moltes qualitats i esperem que les pugui demostrar aquesta temporada.
I un altre nom propi de la gira al marge de Ter Stegen és Ronald Araujo. Es parla de si surt, de si no surt. Diu Hansi Flick que no té cap input de que Ronald Araujo pugui marxar aquest estiu.
Per què hauria de marxar? Apareixen molts noms als mitjans i hi ha rumors. Però ara mateix no tinc cap senyal seva ni de cap altre jugador que hagi de sortir. Crec que tenim molt bon equip i en qualitat, i és molt bo que totes les posicions estan doblades i algunes fins i tot triplicades. No és fàcil de gestionar, però volem això perquè serà una temporada exigent.
Punt número 2, ja se sabia, es venia cuinant, es venia parlant a les darreres dates. Donem per feta la renovació de Koundé fins al 2030.
Si falta només la firma, serà Barcelona. Li preguntaven directament això a un Koundé que tenia contractat fins al 2027, que aquest mateix estiu havia rebut l'oferta de Pep Guardiola del seu City. Koundé ha dit no i li preguntàvem ara fa re a l'hotel després de l'entrenament del dia. Es pot dir ja, Jules, que ha renovat?
Sí, es una cuestión de días. Cuando regresamos, creo que todo está finalizado, así que bueno, contento por eso. Creo que yo como el club teníamos la misma idea. Estoy muy agradecido de estar en un club donde, bueno, cada año se pelea por todos los títulos, así que no tenía ninguna intención de irme.
¿2030, Jules?
Sí.
2030, pel defensa francès del Barça. El tercer és pràcticament, doncs, pel que em dius, Víctor, acabat de cuinar, fet ja l'acord amb el govern de la República Democràtica del Congo.
I fa 5 minuts s'ha fet oficial per part del club. Els equips professionals del Barça portaran les properes 4 temporades a la part de darrere de les samarretes d'entrenament, només a les d'entrenament, el logo de la República Democràtica del Congo, i amb això el Barça, que és lo important, perquè parlem de números i parlem d'inscriure jugadors, ingressarà 10 milions per temporada, és a dir, un acord que superarà els 40 milions d'euros. El Barça ja ha ingressat els diners de la primera temporada, tot això suma Gil, doncs, per poder inscriure, per exemple, Jun García, que és el que volen inscriure abans que comenci la Lliga d'aquí dues setmanes.
I l'últim ítem, no podem deixar de banda l'actualitat general, aquest terratrèmol de Kamchatka, les possibles rèpliques en forma de tsunami a les costes asiàtiques. El Barça ha aixecat consultes i afortunadament no hi ha cap perill de que hi hagi cap rèplica no desitjada a territori coreà.
Re, el que diuen al Barça és menys mal que això va marxar del Japó fa 2 dies, perquè si el Barça estigués al Japó ja seria una altra situació, però gràcies a que no estan ja al Japó han consultat al Barça, també les autoritats d'aquí de Corea del Sud, i ens han dit que no hi ha cap perill, que estan fora de la zona de perill i que per tant poden estar tranquils seguint amb la gira, sobretot amb els dos amistosos que queden dijous, demà, contra el Seul i dilluns contra el Daegu.
Recordem, el de demà i també el de tancament de la gira han obert. S'ha caigut la plataforma i han obert, excepte Corea, que tenen els drets pagats. Navarro, avui t'has guanyat el sou, eh? Demà més.
Vinga, una abraçada a tots, a l'Edu i a tot l'equip.
Adeu.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Afición, muy contento de estar aquí. Con ganas de disfrutar este año con vosotros. Nos vemos el domingo en Montilivi.
No posis aquesta cara, va dir. Havíem de fer aquest petit homenatge a l'Alberto Díez, que s'estava, doncs, cada dia que passava més i més neguit perquè no arribava cap fitxatge al Girona. Ja el tenim aquí, el primer, Hugo Rincón. Alejandro Laguna, bona tarda. Bona tarda, Alejandro. Explica'ns, perquè ha estat arribar i moldre, ja és jugador del Girona i ja ha fet declaracions pels mitjans del club.
66 dies després de l'últim partit oficial, 179 dies després de l'últim fitxatge, faltant 16 per l'inici de la competició oficial, ja respira un aire diferent a Girona. I és que ahir, dia 29 de juliol, el conjunt blanc i vermell va oficialitzar la primera incorporació de la temporada. Hugo Rincón, després d'acordar amb l'Atlètic Club, la sessió sense opció de compra per una temporada fins al juny del 2026. Una operació que així ha descrit el jugador.
La verdad que ha sido todo muy rápido, ¿no? Porque el otro día estaba jugando con el Atleti un amistoso en Holanda y hoy estoy aquí. Tenía muchas ganas también de que llegara el día, pero ha sido todo muy rápido. Ahora estoy ubicándome y con ganas de conocer a todos. A principio de junio me llegó interés por mis representantes y la verdad que cuando me llegó el interés del Girona me hizo mucha ilusión y la verdad que me dieron unas ganas tremendas de venir y aquí estoy.
Hugo arriba a Montilivi després d'haver destacat a la Liga Hypermotion amb el Mirandés, on va jugar 44 partits amb 3.295 minuts sobre 3.780, i on es va quedar a les portes de l'ascens davant l'Oviedo, un futbolista ràpid, de banda, i que es valora com una persona molt treballadora.
Trabajador y yo creo que sobre todo intenta sacar el máximo provecho de sus cualidades, ¿no? Que es la velocidad y el abarcar mucho campo. Para arriba, para abajo, me gusta mucho subir la banda. Puedo jugar de lateral derecho, de carrilero, de lo que me ponga. Juego este año también de defensa en línea de tres, de lo que me pongan voy a jugar.
Un fitxatge que ha sigut una de les peces més buscades del mercat de primera divisió on debutarà aquest any. Els gironins s'han imposat davant equips com l'Alavés, Sevilla, Mallorca, Levante, Getafe o Rayo, entre altres. Mitchell ha sigut peça clau tant per l'acord entre clubs com per l'incorporació del jugador, que així ha parlat d'ell.
Desde que Mitchell se interesó por mí, no dudé en venir aquí porque el estilo de juego del Girona es perfecto para mis condiciones. Sí, hablé hace unos días y tal, me mostró interés y que quería que trabajara conmigo para que sacara al máximo mis cualidades y yo creo que juntos vamos a poder sacar un buen rendimiento de todo el equipo y mío.
Altres notícies del mercat, s'espera que Lemar es converteixi en el segon fitxatge de la temporada a les pròximes hores, després de viatjar ahir a Girona, i el que semblava que seria un dels cedits del Manchester City, Claudio Echeverri, finalment sortirà a Itàlia per jugar a la Roma. Pel que fa a l'equip, els de Mitchell ja es preparen un nou amistós davant l'Alavés a porta tancada a 6:45 de la tarda.
Porta tancada, però que també es podrà veure de manera internàutica. Hem demanat consulta sobre les habilitats futbolístiques d'Hugo Rincón. Hem trobat com a millor especialista el nostre comentarista al Tiempo de Juego, Ander Cotorro, especialista de les Terres del Nord, que ens feia aquesta radiografia del nou i primer fitxatge del Girona, Hugo Rincón.
¿Qué tal, Gil? Muy buenas. Pues con Hugo Rincón lo que se lleva el Girona es un lateral con muy buenas condiciones, sobre todo a nivel ofensivo. Es un jugador que tiene mucha potencia en carrera, cuando arranca es muy difícil de parar y luego tiene buen pie para sacar centros, ya sea desde línea de fondo o un poquito más atrás. En el Mirandés también le vimos pisar área rival, marcó un gol en la semifinal del playoff de ascenso y era un jugador al que permitían llegar a esa zona de remate y finalizar acciones. Entonces, pues sobre todo se lleva un auténtico caballo en el aspecto ofensivo. ¿Dónde van a estar las dudas? En el aspecto defensivo. Es un jugador al que se le puede pillar la espalda con cierta facilidad, que tiene problemas para manejarse en esas situaciones. Hay que tener en cuenta que en el Mirandés viene de jugar en una línea de 5 que en cierto modo le ayudaba a estar más protegido y que esas carencias no se dieran tanto, pero también incluso en ese contexto favorable ha tenido acciones de este estilo que te comento. Entonces Michel, sobre todo el trabajo que va a tener con él es en esa faceta defensiva, pues corregirle los problemas que son un poco lo que evita que a día de hoy no esté en el primer equipo de Athletic. También, esto es más una incógnita, que es el Girona es un equipo que con balón hace más cosas que los equipos en los que ha estado Hugo Rincón hasta ahora. Por lo tanto, hay que ver también cómo se adapta a ese contexto que propone el técnico del Girona y también cómo es capaz de potenciarle. Pero ya digo que sobre todo lo que firma el equipo de Michel es un lateral con muy buenas condiciones y que en Lezama está muy, pero que muy bien valorado.
Sports. COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Per arribar a les 4, dues més de futbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, José Luis? Bona
tarda. Parlem de l'Espanyol, que avui també, aquesta tarda, té partit amistós.
Sí, tiene dos pruebas importantes para conocer cómo progresa el equipo ante dos rivales potentes y además fuera de casa, hoy contra el Wolfsburgo y el sábado frente al Unión Berlín. En la convocatoria para ambos encuentros no están el central Hugo Pérez y el delantero Marcos Fernández, dos jugadores que estaban destinados a salir en forma de cesión cuando se les incorporó. Tampoco está Grajera, que finalmente ha acabado saliendo como cedido al Deportivo de La Coruña y posiblemente con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso de a primera división del conjunto gallego. Alicientes y aspectos a tener en cuenta del partido: el más que posible debut del extremo inglés Dolan, ver si la buena imagen que dio Pablo Ramón contra el Southampton tiene continuidad, la evolución de Salinas en el lateral izquierdo y si Puado sigue enchufado de cara a gol. Y además, otro de los debates que seguramente habrá durante la temporada, si Quique y Roberto son compatibles en ataque. El partido a las 7 de la tarde en el AOK Stadium, con capacidad para 6.000 espectadores, y no en el Volkswagen Arena, que es el campo donde juega habitualmente el conjunto germano.
Tocará demà fer una trucadeta al Javier de Aro per inspeccionar com veu ell aquest Espanyol de Manolo González. Una clàssica d'aquests dies al Mercato. Bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda.
Em parlaràs de l'operació estrella del dia, no?
L'home del dia, sens dubte, Luis Díaz. Ara sí, ja és oficial, el davanter colombià és nou jugador del Bayern de Múnich, firma fins al 2029 i el conjunt alemany ha pagat 75 quilos per l'ex del Liverpool. Luis Díaz portarà el 14, el seu salari serà d'uns 15 milions d'euros i és el tercer fitxatge més car de la història del Bayern després de Harry Kane i Lucas Hernández. Amb un bienvenido parcero a les xarxes, li ha donat la benvinguda al conjunt alemany.
Me llena mucho de orgullo porque, bueno, soy uno más que se integra, que viene a tratar de hacer lo suyo, que viene a dejarlo mejor, tratar de ganar muchísimos títulos, que es lo que quiero y lo que más anhelamos. Entonces, para eso trabajamos.
Luis Díaz, un dels fitxatges top d'aquest mercat d'estiu, oficial també lo de Samolino al Flamengo. El migcampista suís de Leverkusen, Xhaka, fitxa pel Sunderland fins al 2027. Jadon Sancho està molt a prop de tornar al Dortmund. Osimhen ja està a Turquia i en breu s'ha de fer oficial el seu traspàs al Galatasaray. El mateix passa amb Aubameyang i l'Olímpic de Marsella. El jugador ja està a França per passar les proves mèdiques amb el conjunt de Roberto De Zerbi. El Como vol en propietat a un dels teus jugadors fetitxe, Nico Paz. Mourinho vol fitxar a João Cancelo pel Fenerbahçe i m'escriu, m'acaba d'enviar un WhatsApp Javi Gómez, que l'Atlètic de Madrid...
Un altre,
sí. Ja ha presentat a Ruggeri i Johnny Cardoso. Demà també hi haurà doble sessió a Cancerezo.
Posaré l'orella el dia que parlis amb el
Petón. Sí, l'últim dia, el divendres que ve,
tens un compte pendent amb el Petón.
Preguntar-li què li queda per fitxar.
75 milions a la caixa del Liverpool. I Rodrigo, que no acaba d'aclarir el seu futur, en clau Madrid o no.
Mama por, o què?
Ahí lo dejo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Quatre i mig i les quatre, una estoneta per parlar de bàsquet, perquè tenim calendaris, el d'aquí i el de fora. Raül Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Ja són oficials les dates de la temporada 25-26 de l'ACB. La Supercopa Endesa es disputarà a Màlaga el 27 i 28 de setembre sense cap equip català. Unicaja, Real Madrid, València Bàsquet i Tenerife seran els participants. La Copa del Rei es jugarà al Nou Roig Arena, a València, el cap de setmana del 19 al 22 de febrer de 2026. La Lliga regular començarà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre, dues setmanes més tard de l'inici de l'Eurolliga, i acabarà el cap de setmana del 30 de maig. Tres dies després, el dimarts 2 de juny, començaran els play-offs, que acabaran entre el 18 i el 28 de juny, depenent dels partits que juguin a les semifinals i a la final.
Pel que fa al calendari de casa nostra, què ens has d'explicar?
També s'ha fet oficial el calendari de les lligues catalanes, que es disputaran del 17 al 21 de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Es tornarà a repetir la fórmula la temporada passada, una fase prèvia amb dos grups de tres equips. En el grup 1 tenim el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona i el Hallopos Lleida, i en el grup 2 el Joventut de Badalona, el Barça i el Morabanc Andorra. Els equips s'enfrontaran tots entre ells a una sola volta que es disputarà del 17 al 19 amb un partit de cada grup per dia. Els primers classificats a la gran final, que se celebrarà diumenge 21 de setembre a les 7:30. Pel que fa a la Lliga Catalana Femenina, el dia 20 es jugarà una final a 4, on s'enfronten el Cadí la Seu amb el Joventut de Badalona i a l'Espart Girona amb el campió de la Lliga Catalana LF Challenge 2025. Recordem, diumenge 21, les dues finals, la femenina a 4:45 de la tarda, la masculina a 7:45.
LF Challenge, sí, to, sí, són els noms patrocinis habituals. A la piscina! Apunteu aquest nom, es diu Luca Hoch i és un xicot de Sant Cugat que ha fet coses avui al Mundial de Natació a Singapur. Sergi Ita.
Bona tarda, Gil. Bona tarda. Al final hem tingut dos grans resultats a destacar i en els dos hi ha un rècord de per mig. El primer ha sigut, com bé has esmentat tu, el santcugateny Luca Hoch en els 100 metres lliures, que després de batre el rècord espanyol aquesta matinada en les preliminars amb una marca de 48,23 segons, l'ha tornat a superar en les semifinals amb 48,04 segons. El català de només 17 anys ha passat els primers 50 metres com a primer en la seva semifinal, però finalment s'ha quedat 14 en la global, convertint-se en la segona millor posició en els 100 metres lliures en un Mundial per Espanya. Aquestes han sigut les seves declaracions després de tornar a batre el rècord.
Pues sí, acabo de hacer el récord de España. Me he quedado a las puertas del 47, pero bueno, estoy muy contento. Primer 50, el mejor pase que he hecho nunca, 22-5. La vuelta otra vez me ha costado, pero cuando he entrado a la piscina, ver a tanta gente gritando, como que me ha animado, pero iba a cero nervios. Así que muy bien, muy contento.
I el segon és que fa escassament una hora que el francès Leo Marchand ha triturat el rècord mundial dels 200 estils amb una marca inimaginable, 1 minut, 52 segons i 69 centèsimes, 1,31 segons per sobre del rècord de Lodz, que va aconseguir fa 14 anys. Per demà tindrem a 8 nedadors més competint en les preliminars que s'iniciaran a les 4 de la matinada, Maria Daza, que competirà en el 100 lliure, Emma Carrasco en els 200 braça, Ivan Martínez en el 200 espatlla, Carles Coll en el 200 braça i, per últim, els 4x200 lliures femenins. En cas d'avançar, es disputaran les rondes finals a partir de la 1 del migdia.
Molt bé, tanquem la paradeta. Un titular, va dir, d'última hora.
Els equips de primera segueixen posant-se en forma. Jugat aquest matí, Elche 2, Getafe 1.
Per cert, Eder Sarabia baixa per permís de paternitat.
I el Getafe encara no coneix la victòria en la pretemporada.
Us fa el pes Hugo Rincón, gironins, opció més votada, sí, 57,5%. Espanyolistes, aquí teniu més ganes de veure avui. Tirgis Dolan, 57%. Terrats, 18%. Quique García, 14%. Fortuño, 10%. Barcelonistes, amb qui esteu? Amb Ter Stegen o amb el club? Opció més votada, Marc-André Ter Stegen. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Gràcies, us deixo. Bona tarda.